Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt?
L'espai El sentit de la vida el patrocina el Centre d'Oftalmologia Barraquer.
Com cada dimecres dediquem ara una estona a filosofar dins del nostre espai El sentit de la vida amb l'Adolf Beltran. Adolf, bon dia.
Bon dia, Joan.
Avui, Adolf, ens demanem si seríem més feliços sense treballar.
Ah, exactament. És a dir, podríem començar amb algunes cites al Càndid, en aquell famós conte filosòfic de Voltaire, i llegim que el treball espanta tres grans mals: l'avorriment, el vici i la necessitat. Ara també podem buscar cites dels que no són precisament partidaris de treballar. Per exemple, Bertrand Russell, que diu: la moral del treball és la moral de l'esclau.
Aquest és, doncs, el tema d'avui, el sentit de la vida, que ara tot just apuntem i, en tot cas, després del butlletí i de les notícies el desenvoluparem. Com sempre, el sentit de la vida és un espai a la participació dels oients. Podeu participar trucant al 93-201-7474, escrivint a mati@catradio.cat o enviant un SMS al 5335 amb el text "catmatí" seguit d'un espai. Avui la pregunta que ens fem és aquesta: creieu que seríem més feliços sense treballar?
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend.
Seríem més feliços sense treballar? El sentit de la vida amb l'Adolf Beltran és el tema que us proposem avui. Tot just l'hem anunciat, aquí hi ha conceptes com el treball, la peresa, l'oci...
Clar, com hem de repartir-nos el temps, no? Què és més important, el treball, l'oci, la peresa, que està tan mal vista en alguna tradició, no? La mare de tots els vicis, però també la mare de totes les arts. Com hem de repartir tot això? Quin valor li donem al treball, quin a l'oci? Això és el que ens plantegem avui sota aquest anunciat. Viuríem millor sense treballar? Sempre és un punt tet provocador, aviam què hi diuen també els oients.
Ara tornem.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
I hope, it's home from where we go.
Home, aquests són els nans de la Blanca Neus tornant de treballar de la mina. Si alguna música es pot associar a la feina, aquesta és claríssima. En fi, un clàssic de Walt Disney que hem volgut també fer present ara aquí, El sentit de la vida, parlant de la felicitat i del treball. És clar que, Adolf, la veritat és que segurament el primer que se'ns acuta a molts davant d'aquest anunciat és que la resposta està molt en funció de quina feina fas.
Clar, si seríem més feliços sense treballar, aquest és l'anunciat, és veritat, depèn molt de la feina, no? Hi ha feines i feines. El que també cal dir és que, per més bona que sigui la feina, el treball sempre té un fons desagradable, almenys un fons etimològic desagradable. És a dir, pensa que la mateixa paraula, treball, doncs ve d'aquell llatí trepalium, no?, que és un estri de tortura, o era un estri de tortura per fer trascar els esclaus a Roma. I si fem un cop d'ull al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, doncs també trobem que la primera accepció de treball és penalitat, tribulació, situació anguniosa o plena de fatigues, i que la segona accepció és esforç humà aplicat a produir riquesa o a servir als altres per necessitat o per obligació.
Estem parlant de penalitats, obligacions, de fatigues... De fet, a la Bíblia el treball es considera un càstig.
Clar, és la història de Déu que expulsa Adam i Eva del paradís després que mengin de l'arbre del coneixement. A ella la condemna a parir amb dolor, a ell el condemna a guanyar-se el pa amb la suor del seu front. És a dir, que hi ha aquesta tradició, doncs, de considerar el treball com un càstig. Ara bé, en aquesta tradició cristiana, si el treball és un càstig de Déu, la peresa és encara pitjor. És un pecat mortal. Podem citar Sant Jeroni, un pare de l'Església, que deia: treballa en alguna cosa perquè el dimoni et trobi sempre ocupat. Consti de tota manera que no cal ser religiós per defensar el treball, per glorificar fins i tot el treball.
Per exemple?
Mira, per exemple, el Càndid de Voltaire, el gran menjacapellans, el gran anticlerical, doncs en aquest llibre seu, en aquest conte del Càndid, hi llegim un consell atribuït a un vell savi que diu: el treball ens salva, ens allunya de tres grans mals: l'avorriment, el vici i la necessitat.
Tres grans mals, l'avorriment, el vici i la necessitat.
Sí, sobre el tercer punt, la necessitat, no cal insistir-hi, oi? Perquè sense treballar, doncs, segurament encara la humanitat viuria el dia dormint al ras i fugint per cames de les feres i de les bèsties, no? Sobre el treball com a remei contra el vici, aviam, hi ha molta literatura sobre això. El que passa és que si el vici que considerem, el suposat vici que considerem, és la luxúria, també cal dir que, la veritat, acostuma a demanar una despesa d'energia que al mandrós autèntic li fa una mica de mandra, precisament, no li sol venir de gust, no? Pel que fa a l'avorriment, poca broma, no? Això ja ho deia un filòsof, Schopenhauer, que el tedi no és pas un mal insignificant, com tendim a considerar, sinó com una autèntica mostra de desesperació, en el fons del fons.
Per tant, aquí el treball actuaria com a remei.
Sí, és a dir, això ho veiem en molts casos, no? El treball com una mena d'ansiolític, no? Mira, precisament s'atribueix a Voltaire, al qual ara estem citant unes quantes vegades, doncs una frase prou curiosa per un filòsof, no? Diu que deia: treballa sense raonar és l'única manera de fer la vida suportable. Treballa sense raonar és l'única manera de fer la vida suportable. És a dir, treballa i treballa i treballa, no hi donguis masses voltes, perquè la mateixa activitat farà que t'estalvis doncs, molt de patiment, que t'estalvis doncs, aquest avorriment que, deia Schopenhauer, és una mostra de desesperació. Per Kant, un altre filòsof, el treball és l'única manera de viure de debò. És a dir, per ell, el valor d'un home depèn de la quantitat de coses que fa. I l'ociositat suposa una degradació de la vida. És a dir, en el fons d'aquest pensament hi ha la idea que com més desagradable sigui una acció, com més desagradable, més valuosa. En canvi, tot allò que és massa fàcil, tot allò que no ens demana un esforç, fins i tot ens pot arribar a fer sentir culpables.
Tenim un parell de trucades que demanen participar. Maria, Barcelona, bon dia.
Bon dia.
Endavant.
Felicitats pel programa. Miri, jo dic que el treballar dignifica la persona. Però si tens calerons per poder marxar a fora i viatjar molt, també et dignifica. Però jo penso que treballar és important per la persona, perquè te sents útil, i jo m'hem prejubilat i de veritat desitjaria que no ho haguessin fet, perquè jo m'estimava molt la meva feina. Ara, estic prejubilada, algun voluntariat sí que faig, m'he apuntat a una coral, faig coses, però no és allò de dir sentir-te... No sé, sembla que t'hagin arraconat. Però bueno, si tens calerons i pots viatjar, totes aquestes rancúnies i aquestes coses se te'n van del cap. Jo crec que el treballar és molt bo per tothom.
Doncs gràcies, Maria. Segurament el seu cas deu ser un d'aquests que el treball la salva o la salvava de l'avorriment o de la necessitat.
M'agradava aixecar-me cada dia i tenir les meves coses clares, el que tenia que fer. Vull dir, sí, m'agradava moltíssim, la veritat és que sí.
Gràcies, Maria, per
l'intro. Gràcies a vostès.
I bon dia. Una altra Maria, aquesta de Girona. Bon dia, Girona.
Bon dia, bon dia.
Digui.
Mira, us estava escoltant i jo he llegit el llibre de Voltaire, i evidentment em fa esmena de l'avorriment i el vici i la necessitat. Jo penso que també hi ha feines i feines, com heu dit, però penso que sí, que el treball és fantàstic, és útil i és allò de sentir-te cada dia una obligació i això de no pensar a vegades, de pensar en la feina i no pensar en altres preocupacions i en altres coses. Suposo que cada un, aquesta senyora és prejubilada, jo per un accident de trànsit que me van atropellar vaig estar a temps parada i llavors me van diagnosticar, no me refeien, van diagnosticar una fibromiàlgia, vaig estar quasi un any parada lluitant, jo volia moure'm, fins i tot un dia me'n vaig anar a esquiar, tota la vida he fet muntanya, i quedar-me un any a casa em va fer reflexionar molt, només tenia ganes d'anar-me'n a treballar, les meves energies, no podia i no podia, i lluitant i lluitant fins que es va adaptar un horari i poder anar a treballar, i jo he tornat a canviar. Penso que sí que és molt necessari, i que a canvi de Voltel, això que té molts i molts diners, i li van prenent, i torna a esforçar-se, i torna a ser una persona. I penso que això és molt, molt necessari.
Dues Maries, dues defenses del treball. Molt lligat a la utilitat, no? El fet de sentir-se útil fent alguna cosa.
Sí, útil, relacions humanes, aquest horari. Fixeu-vos ara en el món occidental, que hi ha gent que té un horari duríssim, però, i molta gent diu, quan tinc vacances, quan puc viatjar, però tornen. Uh-huh. Fixeu-vos, adolescents que no tenen feina, que ens estan preocupant molt, aquest desbagatge, aquest vici, aquest... Sí, pensem-hi una mica.
Queda clar, Girona. Maria,
vinga,
moltes gràcies. Bon dia, Girona.
Adéu-siau.
I acabem a Castellà del Vallès. Sònia, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens volia dir?
Bueno, que a mi m'agrada moltíssim treballar, no? Jo tinc 33 anys ara, i de fet fa molts anys que treballo, amb diferents coses. Primer vaig començar així a casa donant classes o treballant en una botigueta els caps de setmana, vull dir que els meus pares de seguida em van ensenyar el que era treballar, no? I ara que treballo del que a mi m'agrada i del que he estudiat, bueno, jo sóc una apassionada de la meva feina, i la meva feina moltes vegades es barreja amb la meva afició, no, diguéssim, i jo quan no treballo ho enyoro moltíssim, i quan arriben les vacances sovint em costa molt acostumar-me als dies de vacances, i en canvi no em costa gens acostumar-me a treballar un altre cop, no? Uh-huh. M'agrada molt, mira, no sé,
sí.
M'ho passo bé, em diverteix, m'omple, em sento molt bé, la veritat, i quan no ho faig, doncs ho enyoro. Potser també penso que està molt relacionat el fet de treballar amb una cosa que t'agrada molt, no? Llavors, és important, i a mi m'ho van ensenyar a casa, no? Que sempre em deien, tria una carrera que tens ganes de fer, no pensant en si tindré molta feina o poca feina, o guanyaré molts diners o pocs, no? Penso que això m'ha servit molt. He estudiat el que he volgut, he tingut la sort de poder treballar d'això, i per tant em sento molt plena en aquest sentit, i m'agrada moltíssim treballar.
És curiós això que diu, que segur el que explica, doncs moltes persones s'hi deuen sentir identificades, no? Figura que el treball és dur i que les vacances són fàcils, són temps lliure, temps gairebé regalat, però per moltes persones és a l'inrevés, és més fàcil doncs el treball, que et manté en una certa rutina, en una certa dinàmica, i en canvi quan tens massa temps lliure, doncs costa molt de passar, costa molt d'omplir amb sentit, no?
Clar, a veure, no, tampoc vull dir que tot sigui tan fàcil, quan vas a treballar tinc els meus problemes, molts mals de caps, hi ha nits que no puc dormir bé per culpa de la feina, això també és veritat, no? Però per altra banda em compensa molt, i en moments molt concrets, no, que penso, ostres, que bé, com m'agrada el que faig, i que em compensa amb emocions, i no només amb diners, no, diguéssim.
Queda clar, Sònia.
Jo dono un vot a favor de la feina.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies
per trucar-nos. Bon dia, Castellà del Vallès. Dèiem, alguns pensadors que deien que el treball actuaria com a remei, però qui no ho veu així?
Clar, per exemple, hi ha un llibre, un pamflet famós, editat també en català, que es diu El dret a la paresa. El seu autor és Paul Lafarga, el gendre de Karl Marx, un socialista, però que a diferència del sogre, que tendia a glorificar el treball, ell no. Ell defensava, doncs això, com diu el títol del llibre, El dret a la paresa. És una denúncia del capitalisme, però també de l'ètica del treball. Això és el segle XIX. Ja al segle XX, concretament el 1930, em sembla que és, Bertrand Russell, un altre filòsof, ell defensava que hauríem de treballar com a molt 4 hores al dia. 4 hores al dia, amb això ja n'hi hauria prou. Per ell la idea que el treball és virtuós, és a dir, que treballar molt és bo, ha fet molt de mal al món, fa molt de mal al món. La moral del treball, diu Bertrand Russell, és la moral de l'esclau.
I per què ho diu, això?
Doncs perquè ell fa com una genealogia d'aquesta ètica del treball, no? Es remunta fins als orígens de la civilització, una mica amb quatre traços, i diu, la moral del treball és una cosa que se la van empescar aquells que no volien treballar precisament, no? És a dir, guerrers, sacerdots, primer per la força van obligar el poble a treballar per ells, perquè ells poguessin mantenir-se sense treballar, ociosos. Després ja no va caldre d'utilitzar la força perquè ja havien aconseguit inculcar a la consciència del poble aquesta necessitat de treballar. Uh-huh. Per tant, és una qüestió de mentalitat, i per Bertrand Russell el que convé encara segurament és canviar aquesta mentalitat. Uh-huh. El treball per guanyar-se la vida, l'oci per ser feliços. El problema, diu aquest filòsof anglès, és que l'home modern i la dona moderna, hem perdut aquesta capacitat pel joc, la capacitat per la lleugeresa. És a dir, tendim a pensar que tot s'ha de fer per profit d'una altra cosa, mai per ella mateixa. Russell creia que si treballéssim menys, podríem dedicar l'oci no a la frivolitat, no als plaers passius, sinó coses realment creatives. És a dir, ell és algú que defensa l'oci, l'ociositat. Però pensem que Bertrand Russell va ser un dels filòsofs més productius, més prolífics del segle XX. Va escriure més de 40 obres, no? Entre elles, per cert, doncs, aquesta defensa de l'ociositat.
I això no és contradictori?
Clar, té un punt de paradoxa, no? Perquè, aviam, una defensa de la mandra té un punt de contradictori. Si tant defenses la mandra, que no és el cas, de Bertrand Russell, ell defensa l'ociositat, doncs més val que no facis res. No, aviam, com es resol aquesta paradoxa? És que per aquest filòsof, l'ociositat és lleure que cadascú ha de poder omplir com vulgui. En canvi, el treball és obligació. El treball és obligació, és necessitat. Amb 4 hores al dia, diu ell, ja n'hi hauria prou. En canvi, l'ociositat és temps lliure que cadascú ha d'omplir de la seva manera. Algú pot omplir-la, doncs, amb frivolitats o amb el dolce far niente, no? Amb el badar purament, que pot ser una activitat molt creativa, també. Pot implicar molta curiositat intel·lectual. Ara bé, també pots dedicar-te, doncs, a escriure llibres de filosofia com feia ell. Mira, una frase de Bertrand Russell, que crec que per aquesta part final de la secció pot anar molt bé. Ell deia: ser capaços d'omplir l'oci de manera intel·ligent és l'últim producte de la civilització. Ser capaços d'omplir l'oci de manera intel·ligent és l'últim producte de la civilització. Potser nosaltres encara gosaríem afegir una altra cosa, no? Una cosa gairebé tan difícil com aquesta que deia Bertrand Russell és trobar una feina tan satisfactòria que puguem treballar com si no treballéssim.
Ens han arribat diferents correus, llegim-ne alguns, per exemple, aquest d'en Carles Pla, diu: jo crec que sí, seríem més feliços sense treballar, que no vol dir el mateix que deixar de fer activitats.
Molt bé.
Crec que hauríem de dedicar més temps a deixar passar el temps, a observar i, sobretot, a disfrutar. Doncs, ben vist. No treballar, ens diu un altre correu, no significa no fer res, més o menys en la mateixa línia, i restar en el sofà per dies i dies. Jo, personalment, em dedicaria a la família i a les meves aficions sense parar. Muntanya, fotografia, un hort, viatjar sense presses, al meu fill. L'únic motiu per treballar és assegurar-se el menjar. Vivint de renda, no caldria treballar i us asseguro que no pararia de fer coses. Sovint aquesta és la visió que tenim quan treballem, que no pararíem de fer coses. Un altre cas és quan t'has d'aturar per força, per alguna causa de força.
Les trucades que rebíem abans, en efecte, sí.
En Joan Manel, de quina mena de treball parlem? Del que t'agrada o del que has de fer per subsistir? El que et mecanitza o el que et fa créixer? El 80% de la gent treballa perquè no té més remei. Si no fes aquest treball de subsistència, seria més creatiu i més lliure per plantejar-me la vida que és possible.
Hi ha poques sorts comparables a les de tenir una bona feina. Hi ha una cita de Thomas Carlyle que deia: benaventurat aquell que ha trobat la seva feina, que no demani més. I és veritat.
La Marisa diu: home, diu, penso que si ningú no treballés encara estaríem a l'edat de pedra. I el cap dels serveis sanitaris i socials i cap dels serveis sanitaris imprescindibles per viure molts anys no existirien. Seríem simples animals salvatges. Si seríem més feliços treballant una mica menys? Diu: rotundament sí. Però treballant, aquí fa esment, treballant, no mirant a tota hora d'amagar el cap sota l'ala. L'Enric: hi ha moltes classes de treball, no és igual, evidentment, el que fa un executiu d'una multinacional que el que fa un xiquet en una fàbrica del sud-est asiàtic. D'acord en que els executius, perseguim la comparació, també es cansen i pateixen estrès, però algú s'ha preguntat si un treballador esclau d'una plantació de cafè de Guatemala o una mare de Bolívia amb una patuleia de fills es pot plantejar si és feliç amb el seu treball? I aquí ens fa notar l'Enric: hi ha milions de persones al món que no es poden permetre emmalaltir per estrès a causa del treball.
Mira, si et sembla, abans d'acabar volíem recomanar, ara que parlava precisament aquest oient, o escriu aquest oient en aquest missatge, no?, sobre treball, tant de treball, etcètera, etcètera, sobre el treball en els països del Tercer Món, el treball infantil en països del Tercer Món. Ahir hi havia un article d'un filòsof català, que és el Ferran Sáez Mateu, que podeu trobar avui, sobre el treball infantil. No és precisament el treball infantil dels països del Tercer Món, ell es refereix a aquests nanos de la nostra societat, i no n'és pas un ni dos, sinó que són molts i molts, que fan jornades de 12 hores, que surten a les 8 del matí de casa i potser arriben a les 8 del vespre a casa, justament perquè és l'única manera que els seus pares també puguin treballar, no? Ell demana que hi rumiem, que ens repensem si aquesta és la millor manera de pujar els nostres crios. És un article que està molt bé i penso que val la pena, doncs, de suggerir la seva lectura doncs ara al final d'aquesta secció d'avui del sentit de la vida.
Doncs queda recomanat. Seríem més feliços sense treballar? Ens ha semblat molt pertinent plantejar-ho a l'antena del sentit de la vida del matí de Catalunya Ràdio, una setmana com aquesta, en què per Setmana Santa tots fem una aturada en el treball. Gràcies, Dolf Valdran, i fins dimecres que ve.
Fins dimecres que ve, adéu-siau.
De seguida, trucades perdudes.